Des que et menges l'esmorzar fins a l'hora del dinar, et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabeu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé, moltes ganes de descobrir el nostre convidat. I ha dit que és un home.
És un home?
És un home.
Sí, és un home. I és un home, jo diria, especial, com tots els que passen, però és una persona, jo diria, una miqueta del Renaixement, en el sentit que fa moltes coses. Escriu, és promotor, li agrada la cultura, és una persona encantadora i una persona, doncs, que coneixem, la tenim molt vista, i jo penso que disfrutarem avui.
Doncs jo també ho penso. A més, li vull demanar també d'on treu el temps, eh? Perquè, doncs, com has dit, hem convidat una persona que, podríem dir, viu de la cultura per tots els poros de la seva pell. Escriu, gestiona, assaja, vaja, que no s'acaba mai.
I és bona persona.
La seva curiositat innata i és molt bona,
bona persona.
Totalment. Doncs saludem-lo. Pere Orpí, bon dia i benvingut.
Bon dia i moltíssimes gràcies pels elogis que heu fet de les meves capacitats, que m'agradaria compartir-les, però no crec que siguin tantes com dieu, però en qualsevol cas, moltes gràcies de convidar-me i som-hi, quan vulgueu.
Vinga, doncs comencem pel principi. On vas néixer?
On vas néixer, exacte.
Jo vaig néixer a Sabadell, a la que abans en deien la Clínica dels Amos, al carrer, no sé mai si és Creueta o és Illa.
El carrer de l'Illa.
De l'Illa.
Allà hi ha l'escola Illa. La mútua dels amos.
La mútua dels amos.
La mútua dels amos. Més avall de la...
L'any... Sí.
Sí, digues.
Que ara em sembla que és un centre de geriàtric o una cosa així.
Ah, exacte.
I vaig néixer l'any 59, la qual cosa vol dir que aquest any faré 60 anys, si Déu vol. I mira, a partir d'allà després, doncs, em vaig escolaritzar al cap d'uns anys...
I això, fill únic, germans, germanes...
No, tinc dues germanes, una germana més gran, que és infermera, una germana més petita, que és advocada, que treballa al Banc de Sabadell.
O sigui que ets el del mig.
Sóc el mitjà, sí. I el noi, el nen.
El nen. Sí. I què tal, les germanes et tractaven
bé? Bé, molt bé.
De petit,
bé.
De petit.
Sí,
sí.
Home,
no,
hi ha anècdotes que la meva germana potser sí que em feia una mica de bullying, però en broma, t'ho dic. Perquè a vegades em quedava de guàrdia a la porta mentre jugava amb les amigues, esperant que si venia algú a atacar, que no va venir mai ningú. Però em passava els dissabtes a la tarda de guàrdia. Però bé, no suposo que hauria de pensar les meves coses, però no en tinc pas cap mal record.
Però ets una... molt entre germans,
Sí,
de
sí, això es feia. Sí, sí. I amb la meva germana petita, doncs, hi ha hagut més distància, perquè jo vaig marxar de casa molt jove, als 19 anys, i ens en portem, vull dir que vam estar junts 8 a 10 anys.
Mm-hmm.
Però això no exclou, doncs, la relació que es conserva, es manté i creix.
I a quin barri vau créixer? I quins records guardes?
Jo sempre dic que sóc del Mercat, perquè teníem el que ara actualment és la Granja, que aquest any farem 40 anys.
Parlarem.
Que abans era un establiment d'allò que se'n deia un colmado.
No, colmado.
Ultramarins,
La típica botigueta de queviures, no?
Sí.
Com un hardware d'aquests de l'Oeste, no? Aquests que es van a buscar...
Exacte, ara que t'ho guari.
Encara a Barcelona és una cosa que van a veure els turistes, no? Els colmados, com hi havia el Quile...
A mi m'agrada molt quan vaig a visites.
El Quile, el Morrià i tots aquests, no? I perquè aquella època no hi havia supermercats. I doncs estàvem davant del mercat i es treballava moltíssim. Llavors em vaig criar allà, anava a l'escola Pia... I al cap d'uns anys, quan va arribar això, amb l'esclat dels supermercats i les grans superfícies i tot plegat, el comerç a la menuda, diguéssim, va desaparèixer. Que ara torna tot a granel, ara això és hipster, però aquella època és el que hi havia, no hi havia mercats als barris, es treballava el que han treballat els meus pares, no, allò que diuen no està escrit. I jo sempre dic que sóc del mercat, perquè a més, quan vaig pel món, vaig als mercats, m'hi sento molt bé, fins i tot m'emociono a vegades, perquè és un tipus de vida que he viscut molt de prop. I després, disculpa, després de molts anys de la botiga, doncs com va arribar el moment, com que el meu pare és hereu de l'Hotel Urpí, no és l'hereu, sinó que és el fill petit, vam dir tornem als orígens i vam fer la granja fa 40 anys, que és quan jo tenia 19 anys.
Allò una miqueta el que deia, no? Qui perd els orígens perd l'identitat, no?
Sí. I com a curiositat, el Bar Colón, que estava davant...
T'ho anava a dir, eh? T'ho anava a dir, el Miquel.
Que tu ho saps.
Sí, el Miquel.
El Miquel i el seu pare, el Miquel Soler, que havia estat un havia treballat pel meu avi a l'Hotel Urpí, i és a qui li va traspassar, perquè el Bar Colón el va fundar realment el meu besavi, pel seu fill, pel meu avi. I ell el va regentar un temps, fins que llavors l'hotel va créixer, hi havia la rebessada castellà, el negoci va anar creixent, i llavors es va traspassar a un dels empleats, que era el Miquel Soler, pare.
Val.
Després va passar el Miquel Soler fill, però la llicència, que la tenim l'original, que l'hem anat a buscar a l'arxiu municipal, doncs es conserva la llicència d'activitat del meu besavi, que posava licores selectos. Que fa molta gràcia.
Boníssim. No qualsevol beguda.
Feia gràcia la publicitat.
I escolta, eres bon estudiant? Vas anar a l'escola Pia?
Vaig anar a l'escola Pia tota la vida, sí.
Can Colapi, vas entrar ja de jove i vas sortir...
De fet, el que en deien pàrvols.
Pàrvols, sí.
Can Colapi tenia una mena de conveni amb les Carmelites, que em sembla que ara es diu Escola del Carme.
Exacte.
I fèiem els nens, anàvem allà a fer el pàrvols, però després ja vaig, des del primer de primària fins a COU, sempre a l'escola Pia.
Can Colapi, sí. Com els bons, s'ha d'anar. Sí, Can Colapi era molt bons, home, això
no sé
sempre...
És que hi ha gent que va a altres escoles.
Això, sí, això. I algun record especial, algun mestre, algun professor
home,
de Can Colapi?
Sí, tant, professors extraordinaris. Jo he arribat a la conclusió que hi ha determinades matèries que pots estar predisposat a que t'agradin, com en el meu cas les llengües, els idiomes, però si trobes un professor que t'hi apassiona, com va passar a mi amb el professor Rodríguez, que després va ser director del diari de Sabadell, amb el professor Loiseau, que em van al pare Vidal.
Hombre, el pare Vidal,
que ens va
de francès.
De francès.
Monsieur Bonfong.
Sí, ens feia repetir. Sí. Doncs... això ajudava molt. Bon estudiant en les matèries que m'agradava. Matemàtiques, per exemple, no les vaig aprovar mai de la vida. I al final de tot, ja quan vaig fer COU, hi havia el professor Colomer,
Francesc Colomer.
I aquella època tots érem una mica de la revolució i ens coneixíem, però tots estàvem a diversos partits i tot, i em va dir textualment, diu, et faig un aprovat polític perquè puguis entrar a la universitat, perquè si no estava encallat amb les matemàtiques, que és que no m'han interessat mai, no he estat capaç d'entendre-les.
Però després...
I encara no.
Però després això de fer números, no?
Ah, no, sí, però el meu pare sempre m'ha dit...
Has hagut d'aprendre.
Sí, però el meu pare m'ha dit que l'únic que havia d'aprendre era sumar i multiplicar. Que restar no calia.
Restar i dividir no calia.
Llavors, amb sumar i multiplicar, doncs mirem, fins ara.
Vas aprendre la lliçó, no?
Sí, és un gran consell.
Però escolta, vas decidir doncs estudiar filologia catalana, no? Em sembla.
Sí, exacte. Sí, explica'ns
com vas fer aquest salt, a veure.
No, és això que us deia de la passió per la llengua, sobretot, perquè jo des de molt jovenet doncs tenia un gran interès per la lectura. Jo recordo que de...
Alguna lectura.
Si tenia 12 o 13 anys, llegia els clàssics, el típic de Salgari, de...
Aquelles aventures.
L'Illa del Tresor, tot això, però a part, còmics d'aquella època, el Flash Gordon, etc. I després molts diaris, des de jovenet, he tingut una compulsió per la premsa. Recordo que comprava els diaris del matí, de la tarda, el Teleexprés, la premsa...
Home.
De tots colors, eh?
Quan hi havia quioscos, que ara aquí quioscos, també
sí,
ens han tret
sí,
a tots els quioscos.
Ja, el matí, els deportius del matí, el Dicen a la tarda... en fi, i això era una cosa que encara ara estic subscrit a 5 diaris, que és una bogeria. I això, sempre tenia aquest gran interès per llegir.
Per la premsa.
I després, això que deia els professors, que em van inculcar l'afany per la lectura i per la literatura, i em vaig matricular a Filologia Catalana, i després també vaig fer una mica un vol resant per la Facultat de Periodisme.
Autònoma?
Sí, sempre l'autònoma.
Autònoma, no?
Home, sí, perquè sí? L'autònoma en aquell moment s'acabava de crear i era
el
punt de la revolució, a més exacte. Perquè en aquella època tots creiem en un món possible, que no ens ha sortit gaire bé a l'esquerra. I... I després també vaig fer un... Bueno, vaig una mica dilatant a la universitat i també vaig fer un curs de geografia.
Molt bé.
I sí, tinc alguns crèdits volejant per allà.
Però això demostra aquesta curiositat innata, no?
Això que dèiem,
una curiositat malaltissa. Jo explico l'anècdota que jo, no sé, si estàs en un... Sembla que sigui lleig de dir, però en un lavabo si hi ha un pot de pato o BC, me'l llegeixo. Vull dir que... Mira, i les instruccions dels medicaments i... Mira, tot el que replego. I pues, això fa que vagis acumulant moltes coses que jo dic que no serveixen per gaire, però quan estàs en un sopar pots explicar curiositats que la gent desconeix. Però no sé, o sigui, sé molt de poc.
Clar. Saps? I l'Autònoma, tota aquesta època, esclar, vas agafar tota aquesta època, l'Autònoma era un... Això, un...
Era un pol de revolució.
De revolució,
bueno,
de cultura...
una mica abans, sobretot els que érem de filosofia i lletres i d'econòmiques, perquè els de dret... anaven amb corbata ja primer, i els de medicina tenien molta feina o quedaven lluny, era de facultat, i filosofia i lletres on es cuia tot. Llavors és aquesta època en què es funda el PSAN, un partit que poca gent deu recordar.
Ja m'explica una miqueta això, que això són els
orígens.
Bueno,
eren els primers partits independentistes que existien a l'any 76, i el PSAN en aquell moment era un partit independentista socialista, i el vam fundar amb uns amics aquí a Sabadell, érem quatre. Per això fèiem la broma que dèiem el PSAN som 4, PSAN, perquè era un partit molt, molt minoritari, però d'allà, aquí hi havia en Xavier Bru de Sala, hi havia grans escriptors, el professor Tresserres, el Xavier Vendrell, vull dir que ens feien el que va ser conseller Huguet, i molta gent que després va acabar a Esquerra, que ens feien cursets del nucli, no? De la cèl·lula que se'n deia en aquella època. I recordo doncs això, que no hi havia estelades, que la meva iaia em feia, pobreta, el triangle blau, i el cosia blau i el cosí, i l'estel blanc, i fèiem...
Que bo, això. I encara guardes?
Home, i tant,
sí, no?
I tant, sí, sí.
I
els jerseis que em feia de llana, que esclar, no m'entra ni un braç ara, però...
Home, aquells jerseis gruixuts que es portaven de progre, no?
Sí, i de Marcelino
Camacho, sí.
Que anàvem a Can Uriac, al Rojas, a comprar-los, perquè aquí no els tenia ningú. Però ens fotíem de fred, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè tot era en matèria de segona divisió.
Sí, que el Pere Urpí era un revolucionari.
Bueno, i per, home, si tens 16 anys ja has de creure. I en la independència també, clar, fins ara. I seguim, perquè aquella època érem, clar, érem uns il·lusos, i la gent, quan anàvem a l'Assemblea de Catalunya fèiem riure, perquè clar, deien qui són aquests quatre nanos que... Però bé, ens la jugàvem com tots,
clar.
I muntàvem la paradeta de propaganda al passeig, i la gent deia, però això què és? Clar, una bandera estelada, saps? I llavors el PSAN va passar a ser comunista.
Exacte.
Que penses, sí, no sé si recordes la revista que hi havia, que es va incorporar la falç i el martell i tot, i llavors ens vam donar de baixa. Perquè crèiem en el socialisme, però no en el comunisme. I aquest socialisme em va portar també a Cristians pel Socialisme, i de Cristians al Socialisme, doncs el vincle amb, que ja venia de l'Escola Pia, perquè l'Escola Pia tinc
molts records.
Sí. T'inculca aquests valors de donar-te els demés, de procurar posar-te al lloc de l'altre, de ser amable, de ser cordial, dels principis més elementals de convivència, que són
la bona educació.
Són d'inspiració cristiana, perquè al final és tan fàcil com ser amable amb els demés, vull dir que no sé per què ens compliquem la vida.
I avui, que una miqueta es parla malament a vegades de les escoles religioses, també reivindicar una miqueta això,
ah,
no?
Sí, no, aviam, que és veritat, sí, que segurament, que no segurament, absolutament, que
Can
hi ha
Culapi.
Abusos, i que jo rumiantis puc pensar o sospitar, perquè allà hi havia internat,
clar.
A l'època aquella hi havia molts nois interns, que a vegades és veritat que algun alumne el cridava el mossèn a la seva habitació, és veritat, i jo no sé si havia passat res, jo no em vaig entrar mai de res, i no em va passar mai res, i érem 1.100 alumnes, i a mi,
era un món,
a mi no
era
em
món.
Consta que em passés cap, tampoc teníem cap celíac, ni teníem cap al·lèrgic a la lactosa, ni res. Vull dir, tot anava una mica cops de rock, i no de rock and roll, vull dir de pedra. Vull dir que era una cosa molt, molt primitiva, però en tenim tots, vaja, molt bon record. Aquest any s'han celebrat els 200 anys.
Exacte,
els 200 anys. Sí,
sí. I jo tinc bon record de l'Escola Pia, vull dir, no tinc res a dir-hi.
Doncs
vinga. Em va servir molt.
Posem una cançó i ens expliques en què et fa pensar.
Estic plorant a la foscor, amagant la por, sola i trencada de dolor. Ja vaig tancant les cicatrius, ja se'n van... sortiré. Seré valenta, ho sé i ho demostraré. Ara sé que jo puc, que ja res em vencerà si sóc jo. I mira'm bé avui, sóc la rauxa que no claudicarà. No tinc por, orgullosa de mi, així sóc jo, si sóc jo.
A veure, explica'ns, Pere, quin tema escoltem i en què penses també quan ho escoltes, perquè déu-n'hi-do, no?, quina lletra més inspiradora.
Sí. Sí, aquesta cançó ha estat la més escoltada aquest any a la Marató, a les xarxes. És una versió en català de la banda sonora de The Greatest Showman, que ha fet, el va adaptar el Jordi Cubino, i interpretada per la Marina Prades, que és una artista extraordinària i bona amiga, i parla, doncs, de la superació personal, de que t'has de reivindicar, de que mai t'has de deixar vèncer. Llavors jo, aquesta cançó m'inspira, doncs, el sacrifici dels meus pares, la superació de tota la vida dedicant-se a un ofici que era molt dur, perquè en aquella època el comerç era el que ara estan fent els xinesos i els paquistanesos. O sigui, no tancar mai, nosaltres fèiem festa el diumenge a la tarda, però qualsevol veí podia trucar perquè vivies el negoci i obries, i era una entrega absoluta als altres, no? I això a nosaltres, vaja, ens va marcar, les meves germanes i a mi, i aquest any de superació. I a més hi ha una altra qüestió sobre aquesta cançó. La Marina Prades, que és una artista que a més treballa molt amb nosaltres, és barcelonina, però nosaltres li diem que és sabadellenca perquè ha actuat a la Cava potser 30 vegades, no sé, 20 o 30.
Sí, això és, no, que s'hi troba molt bé.
No, sí, era. Perquè no, perquè els espectacles d'Il·lus Teatre, les dues últimes edicions, les de Cantatella, llavors clar, són 9, ja són 18 sessions, i demà, no sé si en parlarem, demà,
sí,
també,
ho comentarem,
demà
sí,
també vindrà. I aquesta cançó, que és tan inspiradora, la Marina em va explicar, perquè ens apareixem molt, que va rebre un... Bueno, per xarxes, jo no ho domino gaire, tinc Twitter, però per tafanejar, no per escriure massa, que a través, no sé si d'Instagram o de Facebook, va rebre un missatge, se'n deu dir, d'un noi que tenia la germana ingressada a la Vall d'Hebron amb un problema molt seriós i que aquesta cançó els hi demanava contínuament. Llavors la Marina va anar per... li va cantar i aquesta noia va ser molt feliç.
Que
és allò que deien de les petites, que
petites
les coses
alegries,
les petites coses. És que em sembla que a vegades ens compliquem excessivament la vida, patim molt en va, però normalment comencem a patir molt de coses que no sabem com en diran, i després finalment resulta que no eren, i si són, bueno, quan hi siguem ja ens hi trobarem, no? I això que us deia, és que estic molt obsessionat amb lo de l'amabilitat i la cordialitat, i perquè és que si des que et lleves fins que vas a dormir tothom fos com ara estem aquí, o quan vas a... és que seria tan fàcil.
L'alegria de viure.
Exactament.
Però és veritat, això jo me'n recordo, vaig viure durant molts anys a Barcelona, i quan vaig tornar una altra vegada a la ciutat, i tornava al meu barri, allò del bon dia, una cosa tan fàcil com sortir i dir bon dia, que vaig recuperar, pensava, dir que és que fixa't, és que ja canvies, saps? Ja canvies la manera de sortir al carrer i d'enfrontar-te a la vida.
Arribes a l'ambulatori i arribes a donar la mà, bueno, la gent s'abraça molt, ara tothom s'abraça molt, però vull dir que és veritat, això no sé, s'ha importat de Madrid, suposo, però aquí ens donàvem la mà, o no, una mica, segons com, un copet. Però bueno, jo encantat que m'abracin, bueno, segons qui.
Ens hauríem d'abraçar més, eh? Jo
sí, segons qui, per això,
segons
perquè
qui?
Ara a l'estiu, a vegades, segons qui, doncs, ja és que tinc convenient. Però, doncs això, que volia, aquesta cançó va ser, és una meravella.
Doncs, bona, aquesta crida a ser més amables tots, sí. I aquest canal Esperança. Però si et dic sopars poètics, batalletes polítiques i cou nocturn, quina persona et ve al cap?
Ai.
Home,
aviam.
El Joan Serra i la Maite Modo.
Doncs Joan Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, Joan, expliqueu-nos això, com us vau conèixer,
veiem.
I això del cou nocturn, a veure.
Sorpresa, sorpresa.
Joan, Joan, bon dia.
Bon dia, Pere.
Escolta'm,
avui t'ha tocat a tu, eh?
Sí, ja sé que t'ha tocat a tu, temps enrere. Però que no tens feina, tu, o què passa que t'hi poses?
No, jo tinc feina, sí, jo precisament haig de dir que hauré de recuperar part de la conversa perquè jo us estava escoltant i m'ha entrat gent al taller i he tingut que estar per la... Però
molt
ara
bé.
M'han avisat, diu, ara ja entrem a saludar el Pere.
Ah, molt bé, doncs no m'ho esperava gens, Joan, i em gratifica moltíssim, de debò. I els has explicat. Fins on podem explicar, Joan?
No, jo ja directament vaig saltar als sopars poètics.
Ben fet.
Jo em penso que el poder fer present la Maite Mòdul aquí i aquelles trobades que vam fer, en fi, parlant
ja pensava,
de la Maite...
Ja pensava citar-la perquè m'havia preparat una llista de poetes per si me'ls demanaven.
Explica'ns una miqueta la Maite Mòdul. Explica'ns a Joan.
Home, la Maite Mòdul era una persona superdotada que tenia una capacitat innata per la poesia, per l'art. Va patir, pobra, una malaltia, però això no la feia menys lúcida. I vam fer, sí, sobretot l'última època que va estar malalta, doncs amb el Joan vam procurar estar molt amb ella i fèiem aquests sopars poètics en què cadascú presentava els seus poemes. A vegades ens havíem posat algun repte que deia, mira, a partir d'aquest vers que cadascú faci un poema, i sí, fèiem un pa amb tomàquet, xerràvem i era una cosa fabulosa, que s'enyora molt. I llavors el Joan i jo vam tenir la sort i la desgràcia pel moment a Joan de poder, de la cerimònia de comiat al territori, doncs de, no sé si dir-ne oficiar-ne, oi Joan?
Però... Bueno, vam seguir fent el que fèiem els tres plegats.
Exacte.
Doncs mira, sí. Doncs, amb una mica de poesia i amb molt de sentiment, doncs estar plegats una estona més.
Exactament.
I això va tocar l'últim dia també.
Exactament. I després vam fer alguns actes d'homenatge, que vam fer aquella a Sant Nicolau, a Belles Arts,
sí.
I la tenim molt present, jo hi penso cada dia.
Sí.
Perquè a més tenim quadros...
Jo quan em van comentar això...
Sí.
No, digues, perdona.
No, que et volia comentar que el tenir, suposo que com tu, que tenim pintura d'ella a les parets de casa, doncs és una cosa que cada dia encara t'hi porta.
Sí, es fa present, però ja dic, a mi la que em van dir, escolta'm el Pere, i vaig dir, sopars poètics, van ser uns moments molt entranyables en què vam saber estar bé.
Sí.
I això és molt important.
I els conservem enregistrats, perquè tu, com que tens la fonoteca més important del Vallès...
I part de l'estranger,
tot
allà, fotografia, ho grava tot, ho apunta tot...
Fa una tasca aquí, documentalista important.
Doncs escolta'm, aquell cou va ser molt fructífer i, de fet, encara conservem... Tenim un grup de WhatsApp que ens comuniquem tots plegats.
I encara compartiu poemes o no?
Joan, ara fa uns dies que no, oi?
És que, nois, d'això la feina i tot plegat, segur que seguim treballant amb els nostres espais de recolliment,
però absolutament,
qualsevol dia ens seria fàcil, però realment amb la Maite va ser un nexe d'unió,
ja
haig de dir que amb la Maite i el dia aquest, precisament, que parlava el Pere de despedida, doncs vaig dir, i em vaig presentar com a tal, vaig dir, la Maite ha estat la meva parella poètica, no?, i realment va ser així, amb la Maite vam fer recitals,
i
vam fer treballs macos, i aquest sopars doncs era trobar-nos a començar obrint l'ampolleta del bon vinet, fer un bon soparet i després doncs disfrutar llegint i escoltant el que cadascú
feia. Ens enviàvem els poemes entre cadascú i sí.
També
cadascú escrivíeu els poemes, no?
Sí, el que havíem escrit cada setmana ens ho llegíem i ens ho presentàvem i ens ho comentàvem i sí, era una cosa. Mira, ara m'has despertat un record molt bonic, Joan, t'ho agraeixo molt.
Sí. Home, va ser ben passat.
És que avui encara no hi havia pensat, saps?
Sí, doncs a mi és el primer que em va sortir. Després, així, mig parlant, i veig que el Josep doncs s'ho ha agafat, doncs també li vaig dir, bueno, de fet, la coneixença amb el Pere, doncs la relació forta va ser en aquell cou nocturn, però jo, en fi, prefereixo molt més parlar i fer present a la Maite aquest moment a través de la poesia
tota
i d'aquest ric món que tu dius que tenia, que realment no era una persona amb una sensibilitat artística excepcional, no?
Sí. Doncs Joan,
I... Bueno, i és batalletes polítiques, no sé si teniu aquí alguna per explicar, que
sí,
es pugui explicar,
però,
o
bueno, és
molt
que
ràpid.
El cap de colla era el Joan, bé, que això hauria...
Vinga, Joan,
una ràpida.
Joan, jo era el més petit, si te'n recordes, perquè jo tenia 16 anys i vosaltres ja éreu un pèl més grans, i jo vaig aterrar aquell cou de nit, que em va canviar la vida.
Éreu
totalment,
revolucionaris.
Totalment, no? Totalment. Jo tinc, bueno, hi ha un abans i un després per mi, aquell, i els amics que hi vaig fer, que encara ens veiem.
Jo penso que el més revolucionari va ser el bé que ens ho vam passar, no?
Ah, home, això sí. Bueno, Joan, i com érem d'animals de no pensar les conseqüències del que fèiem?
Bueno, no, home, perquè el que fèiem era molt innocent, home.
Sí, estava, bueno,
tot,
sí.
Estava tot sí, dins del futur que arribava, que era el fet democràtic, no? Bueno, no ens movíem pas en paranys diferents.
Sí.
Vull dir, l'únic que fem, vam fer actes autènticament democràtics, i per tant, com que ja hi anàvem, doncs ja ens hi vam trobar, no? Sí. No hi ha més problema. Sí, sí.
Fantàstic.
Joan, moltíssimes gràcies, una abraçada. Vinga. Deixem que segur que tens molta feina al taller, una
sí,
abraçada.
De tota manera tornaré a agafar la cinturia i a seguir-vos, perquè m'agradarà poder seguir estant amb vosaltres.
Gràcies per acompanyar-nos, com
gràcies,
sempre.
Gràcies, Joan. Moltes sí, gràcies, eh?
Gràcies.
Gràcies. Molta il·lusió. Bon dia tinguis.
Això també és l'alegria de viure, eh? Conservar, però, sí, doncs, amics des del cou,
sí, sí, sí.
Imagina't,
des del cou,
si fa imagina. Anys, no?
Sí,
ja amb aquest amor.
Sí, oi, que deia el pare Vidal.
Sí,
sí, sí. Sí, oi. Sí, oi. Va, Joan, un clàssic,
sí,
no? El taller,
el Joan, sí, home, Joan
Serra,
és
no?
És un fenomen, el Joan.
Sí,
no? aquella època ens va conduir, fèiem unes accions que era una cosa... Bueno,
i més endavant
no tenim temps, però...
no tenim temps perquè no tenim. A més a més tenim
quedem,
masses
avancem.
Perquè també volia parlar, doncs, això, no? de que has tingut molts bars, molts locals, Regentes la Granja, la cantonada amb el Mercat Central. No sé si t'agrada això de l'etiqueta d'empresari d'èxit.
Sí, podem dir empresari, o com et definiries així amb aquesta
tasca?
Jo
sóc un cafetaire, vull dir que
cafetaire?
No. Un cafetaire que no parem cafè, curiosament. I, però sí que hi entenc, eh? Vull dir que sé si és bo o dolent, i els tastos dels blends, que se'n diu, de les mescles, els faig, no? Però empresari d'èxit. Bueno, també he tingut la gran sort que pertany a una família que portem l'ofici incrustat després.
Explica'ns una miqueta això, va. Sí.
Home, són cinc generacions, ara amb el Josep, que ha tingut tres filles, i jo amb els meus fills, i el petit que continua a l'hostaleria, i cada vegada més formats, i doncs, clar, hem viscut sempre en aquest món. Vull dir que jo, el fet de la... Jo quan anava a veure els avis, els anava a veure a l'hotel. La meva àvia, quan l'anava a veure, l'anava a veure a l'habitació, perquè ells vivien a l'hotel i tenien una habitació.
Exacte,
i el menjador,
sí, sí,
era el menjador dels clients, vull dir que... I l'avi igual, va morir quan jo era molt petit, i el besavi no el vaig conèixer, però el meu pare, el meu tiet, el meu cosí, vull dir que tots ens hem dedicat a això, però no només això, sinó que després l'actitud de la vida és que quan vas pel món vas molt als restaurants, i sense adonar-te'n el pare et va explicant, mira això, bueno, total, que entre nosaltres diem que veiem la feina, saps? I a vegades, disculpa, només que arriba un punt d'obsessió, potser d'obsessió, d'observació, que quan vas a llocs com a client pateixes. Per exemple, jo a la nit vaig anar a un restaurant amb el meu fill petit, que els dos som de l'ofici, i patíem molt perquè feien esperar molt els clients, perquè aquell no li havien portat el pa, perquè uns que estaven a la porta no els anaven a buscar, i jo li vaig dir, aviam, no anem bé, no estem bé, no és el nostre negoci, però per la professió això ens sap molt greu, i això
ho porten a la sang,
jo a vegades... I pesa molt el cognom,
sí,
Urpí? Pesa?
No, per més ens coneixen a la Creu Alta i aquí al centre una mica. Home,
els tallarets.
Sí, home,
els coneixen a tota la ciutat, no?
Sí, però suposo que com a gent treballadora i com un punt de referència, sobretot tant l'hotel, naturalment, que són des de l'any 1880, és una borrada. L'hotel o Cal Sacs, que es deia abans, que molta gent és un punt de referència, perquè abans aquí a Sabadell quedàvem a les places o quedàvem a les fonts, i malauradament, com que tenim el Sabadell que tenim, doncs ara la gent queda al Zara, queda a l'Urpí, queda a l'IKEA, queda...
A la Granja, també.
Queda a la Granja,
sí. Home, la Granja,
però vull dir-te que abans dèiem a la plaça de l'Àngel, però algú li dius la plaça de l'Àngel i no sap per on començar. I jo veig els nanos, quedem al Gúmins, o sigui, la Rambla es distingeix Zara, Gúmins, Imperial...
Sí, és una altra nomenclatura.
Viena. saps? I que no em queixo, però vull dir-te que així també es perd la coneixença de la ciutat.
Clar,
però
són uns altres referents.
Una cosa volia dir així molt ràpida, això que deies que es porta la sang, jo encara a vegades vas a la granja i encara hi ha el teu pare
cada dia de la vida
allà treballant, perquè si no hi és no va.
Sí,
cada dia va a la granja. I fins fa poc encara
cada dia a les 11 hi va, sí.
Hi va. Sí,
també hi veu la feina i sí.
I això és un exemple, també, m'imagino,
sí.
Perquè veus.
Sí, perquè té 90 anys i ell,
sí,
i és això, que només seure és que ja ho veus. I a vegades sap greu, perquè entres i veus coses no mal fetes, però una mica irregulars, i sembla que entri sempre amb l'escopeta carregada, i no és això.
Clar.
És que, noi, ho veus.
Però bueno, és aquest homenatge de la persona que ho porteu a la sang.
Clar,
no?
I de la professió.
De la professionalitat,
de veritables professionals.
Però no, que més també ens hem preparat, que les generacions últimes, el meu cosí ha estudiat, jo soc sommelier també de professió, el meu fill ha fet el grau superior de jubilat a Manresa, i els fills del Josep són petits, però ja ho veurem. Però vull dir que hi ha una generació més en marxa.
Escolta. Fantàstic. Això, Pere.
Vas aquesta nit, seré petit de nou i tornaran a fer-me por les ombres de l'habitació.
Gemma Homet, explica'ns el significat d'aquesta cançó per tu, Pere.
Aquesta cançó la canta la Gemma Homet, però és una cançó que va compondre el seu oncle, en Joan Baptista Homet, que va ser un cantant dels anys 70 extraordinari. I a mi aquesta cançó doncs em remet, malgrat que tingui un to trist, va parlant de si te me'n vas, que seria una pèrdua inexorable, una pèrdua que no es podia resistir. I jo sempre penso amb la meva dona, amb la Nini Gili, que per mi seria una cosa irresistible el si te me'n vas. I després doncs l'escolto molt sovint, justament demà a l'espectacle, aprofito per fer una mica d'autobombo, l'espectacle de demà sobre sonets de Shakespeare, aquesta cançó la interpretarà no la Gemma Homet sinó la Marina Prades. Aprofito per dir que tant la Marina Prades com la Gemma Homet són artistes, la Marina molt més, perquè a més hi ha una amistat i ha vingut molt, i la Gemma Homet també l'hem tingut amb nosaltres, no sé, 5 o 6 vegades, i aquesta cançó que fa doncs esborrona, i em remet això, que no podria, que em seria impossible enfrontar-me al si te me'n vas, en el cas de la família.
Doncs ara hi ha una persona que també doncs ara no marxa del teu costat, amb qui podem doncs ara mateix parlar, sempre doncs al teu costat, tant en els negocis com allò que fa referència a la família. Ell és en Josep Urpí. Urpí, ai, Josep, bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Bon dia, Josep, què
Josep,
tal?
Josep, que ens hem escrit aquest matí.
I a la tarda i al vespre, cada dia...
Sí, que sí, l'altre dia fèiem la broma que ja hem superat els 21.000 whatsapps.
Sí.
21.000, Déu-n'hi-do.
Jo amb ell, no sé, sí, sense comptar vídeos ni fotos.
Imagina't.
Ni notes de veu.
Imagina't.
Sí, home, som. El Josep és el germà, el meu germà petit.
És el teu cosí.
És el meu cosí germà. A tots els efectes.
Jo, primer de tot, m'afegeixo els elogis del principi, que són, us heu clavat, vull dir, tot el que heu dit del Pere és cert, i inclús els que ha fet ara el seu company de Cou, que, per cert, jo també tinc dinerets i superets, vol dir que això no sé com interpretar això dels dinerets i superets.
Sí, home, no, en tenim algun dependent,
Per això.
Sí, que hem de fer.
I quants anys us porteu? I expliqueu-nos una mica, de petit també jugàveu junts? Ja apuntava maneres que muntaríeu també doncs a un
negoci? No, és que ens portem, bastant, no? Tu que tens 42?
Però sí que ens portem una edat i la història nostra realment té dues parts. Una mica, quan jo era més nano, sí que coincidia amb algun viatge amb els pares, ens portaven a visitar fires por ahí,
sí,
a l'estranger, a veure...
Quan diu els pares vol dir... quan diu els pares vol dir el meu tiet, el seu pare, el tiet Josep, i el meu pare, vull dir que...
Que
sortosament... No vol dir pare i mare, sinó que anàvem els quatre
homes.
Els quatre homes. Que sortosament tots són vius.
Gràcies a Déu, sí.
Gràcies a Déu, tots som vius.
Hòstia, sí, el viatge a París... Sí, home, i tant.
Sí. Tot i així que la fira hi anàvem nosaltres, eh? Ells no...
Ells no venien. I nosaltres hi anàvem perquè érem a París i havíem de justificar-ho, però... Sí. Però anàvem a sopar. Hi ha una anècdota, hi ha l'anècdota fabulosa del cafè de la P, no, Josep?
Aviam.
Va.
Home, Josep era jove, perquè si jo tinc 60 anys, doncs tu en deus tenir...
Diguem
40. 46, doncs 14 anys, doncs, perquè jo, si anàvem allà i jo en tenia 34, ell en tenia 20, per dir alguna cosa, no? I bueno, a casa, els homes, l'Urpí, diguéssim, mengem molt i molt de pressa. I tant els pares, com la iaia, com nosaltres, com és un, o sigui, és un goig anar amb el Josep pel món, perquè doncs, no ens estem, bueno, tenim gana i ens ho passem bé. Vull dir que no vas amb aquesta...
Sou uns professionals i aneu a tastar.
Sí, arregla-ho, sí.
Sou de bona taula.
De bona taula.
No,
el bon menjar i el bon beure.
Ho valorem i ens agrada i tot plegat. I vam anar a un restaurant que està molt bé, el Cafè de la P, dins l'hotel de l'Òpera, i quan vam venir a demanar l'aperitiu, el Josep va demanar un steak tartar. Diu, què volen d'aperitiu? Que la gent normalment demana un vermut. I va demanar un steak per esperar, no? I això sempre ens ha fet molta gràcia. I bueno, hi partem molt i bueno, jo és el que us deia, tinc les meves germanes que si m'estan escoltant les estimo moltíssim i el Josep que, bueno, que ens parlem gairebé cada dia del món i que som, bueno, per a mi és com un germà perquè a més és, sé que és la persona en qui en tots els aspectes professionals, tant sigui dels concerts com d'hostaleria, mira, avui l'he encarregat el sopar, sé que és quan més tranquil estic. Si jo
per la
no hi soc,
confiança.
Si jo no hi soc, sé que ell és, bueno, perquè tenim uns principis elementals i radicals de la família que ens determinen, llavors, i també som companys amb altres coses, amb la companyia de la família, una companyia important, estem junts al Consell i, bueno, ens expliquem les...
I la família és molt important, no?, per vosaltres,
clar.
La família.
Sí,
clar, sí. És que, a més a més,
totalment.
Això de... que no sembli pedant, però això de ser urpí, no sé, no és que sigui... No té res d'important, però és com una marca que ens han inculcat de servei als altres, d'hospitalitat, de... Estem educats, bueno, ens han parit així. Després... sempre has d'estar, bueno, entregat als demés, però no ens costa gens, vull dir, que procurar estar pels demés. I el Josep ho fa més bé que jo perquè té molts més clients que jo.
No.
I de tot el món.
Sí que potser abans ho has dit amb una paraula que sembla molt senzilla, però ho remarca molt, és l'amabilitat, ser amable amb els demés, no?
Sí.
Vull dir, és aquesta sensibilitat del estar pels demés i aquesta vocació que ens han donat els pares.
Ah, mira,
no?
Vull dir, com diu, ho has dit fantàsticament, la vocació. Sí. És un sacerdoci.
I
digues, perdona.
Que us volia demanar, clar, per al vostre negoci, no?
Exacte.
Quan vau decidir ser socis i una mica si es pot separar feina i família o és impossible. I el nom, primera... per què aquest nom?
Exacte, el nom aquest,
quina por. No, aviam, hi havia aquella primera part que us he explicat, llavors sí que tenim, ens retrobem una mica més endavant, més cap ara, i és arrel d'això, de tenir coses familiars i ens anem trobant i surt una mica el tema de que, bueno, que, ostres, podríem fer concerts de música aquí a Sabadell, tot i que hi ha el tema de l'òpera, que està superbé, i el teatre, que ja està totalment molt, molt ben portat, però sí que hi havia el tema dels concerts i música en directe. I aquí ens vam anar engrescant, si voleu us explico una anècdota del principi, que em va fer molta gràcia.
Explica. Sí, home, i tant.
No expliques l'Albert Pla, que la deus m'ha explicat.
No, ja m'he apuntat a les anotacions quan venia, però Albert Pla, no. Perquè pensava, si em sent el Josep...
Saltem, passa la palavra.
Ostres, doncs ara tinc curiositat.
Ara l'has d'explicar.
L'explica després. Jo t'explicaré una que va ser, que potser al principi de començar això del tema de la... més el tema del sector cultural, ens citem amb un mànager del Passeig de Gràcia de Barcelona i molt important, un dels grups que portava aquest mànager era el Duo Dinàmico.
Hombre,
i el Cirex, no, Josep?
Sí, bueno, molts. I un tio molt important. I, bueno, res, arribem i a les 10 del matí, quarts d'11, en pugem a dalt, pam, pam, ens seiem, i l'home el primer que ens diu és: voleu un whisky i fumar? Clar, en aquell moment és quan et dones compte que dius: ostres, ostres, si l'hostaleria ja és el foc, això són les brases,
eh? Sí, 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 sí,
és que, és que saps que vam ser tan, tan ingenus que quan vam començar, Josep, vam demanar hora a mànagers importants i anàvem i dèiem: allò, de la guard, volem ser mànagers. Ens pot explicar com es fa? Bueno, managers no, promotors.
Promotors,
que és diferent.
Hi havia una boira.
Sí, no, no, el lloc semblava el Far West. I vam quedar impressionats. Però després vam anar a altres, que era tot, vam anar de Project. I un reconeixement a aquests...
Perquè aquest va haver, sector, no?
Perquè va haver-hi managers molt importants de Project, de RGB a Girona, que ens van rebre, ens van explicar tot, ens van ajudar. Això, agraïment etern, ara, aquests del whisky, això és veritat.
No, bueno,
és una anècdota bona, però... sí, hosti, tant. Sí,
i que és part de la realitat, evidentment.
Vam sortir amb una pudor de fum, ja, Josep? Que quan, vam arribar a casa em dius: que hem anat a veure uns promotors. Sí, home.
Sí, sí, promotors.
Sí, home.
A veure aquest negoci. A veure aquest negoci d'aquí. Sí.
Com explica... diu el Pere, no, no és el reflexe. No. És un personatge prou.
I de fet ja s'ha retirat, Ho porta la filla. Bé, no, deuria tenir cirrosi o alguna cosa.
El nom, expliqueu-nos el nom.
Vam començar que ens dèiem, Josep, bueno, quan era Urpí i Urpí, doncs al principi es deia 1+1, quan vam començar. Però ens vam trobar que per registrar-ho a internet, clar, el símbol de més no el podíem posar.
Val, clar.
I després ho vam canviar a 1+1.
És maco, per això és...
Hi ha relats i vol dir, bueno, som tots dos, com que els dos ens diem igual, doncs mira...
I quants anys porteu ja?
7, oi, Josep? Sí, aquest any hem fet 7 i 300 concerts o un disbarat.
I a més ha cobert un buit que hi ha aquí a Sabadell, que això seria una altra de les coses.
És una desgràcia que...
Malauradament.
Malauradament, sí. Que d'aquí ve, que nosaltres ens hi llencéssim a dir: però què està passant? I fins ara.
I el pla, arrel d'això és el pla.
Vinga, va, explica-nos el pla, va, que tenim moltes ganes.
No tindré temps d'explicar coses,
Digues,
explica-ho, ràpid.
Ah, l'epifania de l'Albert Pla. No, això que us deia del gran interès per la indústria cultural, i jo em trobava que anava a Sant Cugat, anava a Manresa, anava a Granollers, o sigui, anava seguint els artistes que m'agradaven i sempre, doncs, anava por ahí. I un dia vaig veure l'Albert Pla al Cursal de Manresa, a tope, no sé què, Josep, no riguis, i tornant sol per la carretera de Manresa, allò que tens Montserrat a la dreta i tot plegat, això que dic jo, el moment d'epifania que vaig pensar, dic: home, Albert Pla, que és de Sabadell, a Manresa, què foto jo anant a Manresa sol a veure l'Albert Pla, que és de Sabadell? No pot ser, hem de fer alguna cosa. I per això el Josep se'n riu, perquè sempre que ens han preguntat com havíem començat, tot bé d'aquest moment en què penso: ostres, ho penso, però després li vaig explicar al Josep, i Josep, això hauríem de fer. I també hi ha l'altre gran mèrit del Josep, que és que davant de les dificultats, i com que ara l'Ajuntament ja s'acaba, doncs ja es pot dir tot, davant de les dificultats permanents que ens hem trobat de l'administració en aconseguir sales, en que entenguessin que no es pot demanar fortunes, que el que volíem era fer ciutat, que nosaltres no ens volem enriquir perquè la cultura no és negoci, doncs llavors un dia el Josep va tenir la brillant idea de dir: escolta, i si ho fem aquí, que jo tinc la cava. I bueno, no sé quina època va ser, però jo un dia arribo i em diu: mira, baixa un moment, perquè vam dir: provem-ho a la cava posant una mica d'escenari i fer una cosa una mica bunyola, I diu: baixa, i havia, Josep havia reconvertit la cava, havia recuperat el que era i l'havia equipat, i
un espai encantador.
Sí, és un espai que, bueno,
home, i sort,
estem molt contents.
Sort d'aquest moment d'il·luminació, no?, i de la vostra tenacitat i la vostra estima, i doncs de la cava, perquè programeu...
I Montserrat.
No, això, Montserrat, sempre.
La Mare de Déu de Montserrat.
Sí, jo si m'he de confessar, vaig a Montserrat, perquè sembla que sigui més...
Però m'imagino, Josep, que us hauran passat de totes, no?, i de tots colors, amb tants 7 anys ja, no?, programant de manera estable la ciutat.
Sí, podem explicar aventures, sí.
Sí.
Josep, l'Axambusto, la faràndula.
Sí, també tenen 7, també.
Sí.
Que també tenien 7.
Sí, tenien molta set i no d'aigua. No.
Això heu de fer un recull de les anècdotes.
I l'Albert Pla, i l'Albert Pla, déu-n'hi-do.
De fet, us emplaçaré.
En aquest hi havia fum.
Això fer una...
Hòstia, sí.
Ai, fer una tertúlia de les anècdotes.
Sí, perquè se'ns acaba el temps, però teniu tantes anècdotes que un dia us emplaço els dos cosins que vingueu i que ens expliqueu, i fem un repàs d'anècdotes i curiositats.
Sí, com si vols dues hores, eh? Perquè...
Jo crec que, mira, podríem fer quatre hores.
I també te'n podríem, podríem explicar de l'ofici, eh? A part de... Totalment.
Home, això un dia el que podem fer és agafar la mòbil i anar-nos allà a la cava i, au, i, que, i fer un mano a mano.
Sí,
ja
clar que sí.
Ah,
allà a la cava... Josep, està fet això. Vinga.
El jefe, doncs va, fem, això, el jefe de l'hotel.
Mira, doncs fem un ens programa, ha dit que sí, el jefe
programa,
de l'hotel.
Sí,
fem un programa.
Un programa directe d'acabament de curs.
Clar que sí.
Jefe.
Mira, ja ho hem improvisat.
Mira, l'última alegria de viure. Escolta,
com ho veus tu, Rocío, això d'anar... Anem
ja
allà...
Diu que sí.
I fira, fem l'acabament.
Però els hi arreglem el lloguer, no?
Sí, tant. Home.
A preu amics,
exacte. I els hi posem aigua, va.
Doncs Josep, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Home, a vosaltres i res més. Bueno, només dic que, Pere, gràcies per tot, que estic molt orgullós, que...
Que, bueno, va, Josep, que no fotis plorar, ja ens veurem al vespre.
Que seguim, una abraçada molt forta.
I gràcies, Josep. Records al pare.
I tant.
Records al pare, exacte, i ens veiem a la cava. Una abraçada.
Vinga, una abraçada.
Gràcies, primo. Adéu.
Ah, se'ns acaba el temps. Recordem, abans de que marxis, precisament demà esteneu
dijous,
a la Cava Urpí, l'últim espectacle i l'Ús Teatre. Tots els dies són nits, que hem de dir que fa més de 20 anys ja que l'Ús Teatre doncs, va començar també doncs, a oferir
sí.
doncs, a aquests espectacles amb un fort component literari i musical i que llavors sí. explica'ns per què hauríem d'anar breument.
Promoció, va.
Promoció.
Va. Promoció,
el que diu el nostre
promoció amic. Com el Broncano.
Com el Broncano, va, promoció.
Si hauria d'anar, primer de tot, perquè Shakespeare és imprescindible. Jo tenia un professor, el professor Jordi Llobet, catedràtic, que deia a partir de Shakespeare no cal que llegiu més, perquè ja ho va dir tot. Diu, si voleu, una mica de Flaubert i una mica de Kafka, però no cal, fora de Shakespeare. La traducció del Jordi Fiter és una meravella. El lector que tenim, el Joan Carreras, que és de domini públic, que és fabulós, i la Marina Prades, el Mateu Pere Miquel, és que és imprescindible per ser millor persona aquest espectacle.
Oh, que bonica.
Ja fa un temps que sóc addicta a les marques del teu cos, com la bruixa la tossuda que sempre assenyala el nord. És tan fàcil enyorar-te quan estàs tan lluny de mi que les zones se'm colpegen i m'emporten mar endins.
Escoltem una d'amor. Per què ens has triat aquest tema de Mireia Vives i Borja Penalba?
Torno, primer de tot, dir una vegada més que són artistes també, diguem-ne, nostres, han vingut sovint a tocar, tant la Mireia Vives com en Borja Penalba. Fins i tot quan venen a fer gires per Catalunya s'allotgen a l'hotel perquè s'hi troben molt bé. Aquesta cançó és una cançó petita, una cançó d'amor, que demà també s'interpretarà a l'espectacle de Tots els dies són nits. Llavors, a mi, a part de que m'agrada moltíssim la lletra, la melodia, tot, hi ha quatre versos curtets al final, que si em permeteu els llegiré, que acaba dient mai sabré com agrair la prudència del destí per planar de tu i de mi la voreta del camí. Després, a mi això em remet als meus fills i als meus amics, que m'agradaria, bueno, destacar-los, la Bar Ferrés especialment, i els meus fills, el Marc i l'Àlex, que aquest any, si Déu vols, ens casen, i que sempre, doncs, això, no?, que diu mai sabré com agrair la prudència del destí. O sigui, que el destí ha tingut la prudència i la generositat d'atorgar-nos poder tenir uns fills dels quals ens en podem sentir orgullosos i que realment són, juntament amb els amics, amb la família, el motor.
L'alegria de viure, no?
L'alegria
de viure tan necessària, no? Que
i la importància de la família, no? Dels Urpils,
sí.
que sempre va anem a parar, no? Amb aquesta, ho has acabat,
sí, és,
no?
És una actitud.
I és bonic, potenciar així, no? Aquest concepte, els valors sí. de la família, el que implica, sí. no? Sí. Avui dia.
Família, sí, i els altres, perquè al capdavall és que què, si no?
Que queda, no?
Que,
és
que és molt senzill, suposo que perquè, clar, ja et vas fent gran, tot i que diuen que l'edat només és important si ets un vi.
Això que viu que deia, tenem...
M'agrada, aquesta me la quedo també.
I després, i l'actitud, no? I nosaltres, doncs, és el que ha comentat el Josep, que no sabem fer altra cosa, que... No té cap mèrit, tampoc no us penseu que és un gran esforç, perquè és naturalment saludar i... i procurar fer-ho tot més fàcil.
Servir, no?
I les coses petites, que són les que de debò creixen i es tornen importants.
El que deia el capità Enciam, els petits canvis
són poderosos.
Són poderosos.
Són poderosos, exacte.
Doncs ara se'ns acaba el temps. De qui vols que coneguem l'alegria de viure?
Ah, sí.
Qui ens proposa?
M'ha dit en Josep que podia dir dues persones. Una seria el Jordi Fiter, amb qui des de fa uns anys col·laborem amb les coproduccions de l'Osteatre, que és un erudit, un intel·lectual i una excel·lent persona. I l'altra seria l'Alfons Llobet, que és qui va crear l'Obrador aquí a Sabadell, que també ha estat un activista cultural, viu ara, em sembla, a Sant Llorenç, però el veureu amb la bicicleta amunt i avall per aquí. És una persona amb moltes coses a dir i amb una visió de ciutat que val la pena. Tant de bo se l'hagués escoltat com en Joan Serra, Vull dir que hi ha persones que han pensat ciutat, però que no, en Manel La Rosa, que no se'ls ha escoltat prou, i ara tenim, doncs, com deia el Xavier Bundó, al Passeig tenim una pista d'aterratge. O sigui que a Sabadell tenim dos aeroclubs, el Passeig Manresa i l'aeroclub de quan sortim.
Compartim. Ja un dia pensava, mira, anem allà amb el dron i el volarem allà al mig, al passeig.
Em sembla que està prohibit.
Està
però...
prohibit, vigila, eh?
Sí, sí,
està
sí,
prohibit.
És veritat, ara... Josep, ui, ara ens han sentit, ara ens han sentit,
sí,
no ho podrem...
Sí.
Bueno, tirarem avions.
No sé, pots demanar permís.
No ho diguis.
Farem avions de paper, de paper, no?, que deia el...
Papiroflèxia. Oh, això l'Alfons Llobet feia un concurs de llançament d'avions de paper.
És veritat.
Que té un enginy, és fabulós, amb el Joan Serra.
És increïble la tasca que fa. Sí,
i amb el Joan Serra fa una exposició de caleidoscopis que els hi han comprat, per, no sé si per tot Espanya o per tot Catalunya.
L'altre dia en parlàvem, d'això de l'exposició de caleidoscopi.
Volia dir el Joan Serra, però m'ha dit en Josep que ja ha vingut.
Sí.
I també estaria bé que vinguéssiu vosaltres mateixos, no? A ser entrevistats?
Josep, en Josep, mira que ens està dient. L'últim dia, a la cava
farem
això,
farem una marató.
Mira el Pau Durant com riu ja.
Això ha sigut
ja pateix per la producció.
Això ha sigut una
trecament,
que tenim
el millor productor del món.
Abans d'acomiadar-me, això, valorar molt el Pau, que està sempre molt al cas, i la Rocío, que sempre ens fa sonar magníficament.
Sense ells, res seria possible.
Efectivament.
Doncs una abraçada.
Sí.
Us la torno multiplicada.
Moltes gràcies,
i me la quedo, i me l'emporto la vostra.
I que tinguis bon dia.
Si Déu vol. Gràcies.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.